Parada 3, Carrer del Escultor Viciano, Plaza de la Pau. Quan la banderola encara era un projecte, va haver certa oposició al pas d'un tramvia per l'interior de Castelló. Però per damunt d'aquestes resistències, ningú no podia negar les oportunitats que representava per a la ciutat. De fet, al contrari del ferrocarril de via ampla de la Companyia de Ferrocarrils del Nord, que limitava l'expansió de la ciutat pel nord i l'oest, la banderola es percebia com quelcom menys problemàtic perquè, en realitat, era un ferrocarril urbà i de via estreta, compatible amb el trànsit i altres usos urbans del seu temps. Tot i això, la seva circulació per l'interior de la ciutat no va estar exempta de conflictes al llarg de la seva història, i els accidents van ser també nombrosos. De fet, els enfrontaments entre l'empresa concessionària i l'Ajuntament seran una constant durant els primers anys de l'explotació. Unes vegades era el consistori qui feia gala del seu poder i unes altres era l'empresa la que s'imposava. Al principi estava previst que el pas del tramvia per la ciutat de Castelló seria pels voltants del nucli urbà, tot i que, finalment, es va incloure una mínima incursió per l'antic carrer de la Magdalena, ara Escultor Viciano, que va passar a anomenar-se popularment com a Carrer de la Vieta per l'impacte visual que els rails provocaven. El traçat continuava cap a la plaça de la Pau, situada aleshores als afores del municipi, on l'empresa volia ubicar l'estació i l'Ajuntament construir el teatre principal. Després del litigi amb l'Ajuntament i la renúncia de l'empresa a ubicar l'estació, a aquesta plaça es va habilitar un baixador a prop del quiosc central. Era un edifici singular amb una sala d'espera menuda amb uns bancs i una finestreta per a la venda dels bitllets. Des d'allà la línia eixia directament a l'Horta pels actuals carrers Pelayo del Castillo i Herrero. El tramvia va quedar ràpidament integrat en el creixement urbà del sud, just on la ciutat va assentar les bases d'una futura expansió creant, a poc, nous espais guanyats a l'Horta. Amb el temps, la plaça de la Pau va prendre una significació especial i en l'actualitat és un dels nodes urbans més rellevants de Castelló. Es pot observar a la plaça una placa ceràmica que reprodueix la banderola al seu pas per aquest punt i de nit, unes llums en el sol que simulen el traçat de la via. Siga com siga, amb el temps, el pas de les vies de la banderola per la plaça de la Pau la va acabar convertint en una icona per als aficionats al ferrocarril gràcies al treball de dos investigadors anglesos, Peter Allen i Robert Wheeler, que als anys 50 del segle XX van recórrer la península ibèrica fent un registre de totes les línies de via estreta que restaven en funcionament. En el cas del Panderola, recomanaven la visita destacant les possibilitats fotogràfiques i els magnífics escenaris paisatgístics que oferia la línia, sobretot al seu pas per la plaça de la Pau. És evident que aquestes anotacions de 1958 no es corresponien amb la realitat interna de la societat espanyola, més favorable a fer desaparèixer les vies de l'interior de les ciutats pels constants incidents i problemes que causaven els convois. I és que cal indicar que, fins al seu tancament en 1963, la banderola va funcionar quasi exclusivament amb màquines a vapor, plenament actuals a finals del segle XIX, quan es va inaugurar el servei, però ja prou obsoletes per a un tramvia a mitjans del segle XX. Els únics intents de substituir la tracció a vapor per altres sistemes van fracassar, tant la introducció d'automotors de gasolina a finals de la dècada de 1920 com els projectes d'electrificació d'abans i després de la Guerra Civil. El parc mòbil estava format per 9 locomotores de vapor fabricades a Alemanya entre 1888 i 1905, així com diferents vagons per a mercaderies i diversos tipus de cotxes de viatgers.